ara tenim una cita doncs, amb l'alta literatura, i és que Louis Ferdinand Céline és un dels autors claus de la literatura del segle XX, amb obres com Viatge al fons de la nit o Mort a crèdit. Es va consagrar com un escriptor que va revolucionar el llenguatge escrit, no? El gènere de la novel·la, llibres que marcarien un abans i un després i que influenciaren a multituds d'autors que van venir també després. El seu antisemitisme, no obstant això, militant en un temps holocaust i la seva, com a mínim, contemporització del nazisme, com quan no, doncs, diríem, camaraderia, el van condemnar a l'ostracisme en vida i al menyspreu durant generacions venidores, no? Ara, malgrat això, els amants de la seva literatura estem d'enhorabona perquè finalment s'ha publicat recentment una obra inèdita d'ell titulada Guerra, ens la porta a proa, amb una traducció impecable de l'escriptor Joan Lluís Lluís, escriptor a qui ja hem tingut el de far abans, en la darrera ocasió per parlar del seu llibre Junil a les Terres dels Bàrbars, èxit de crítica i vendes, i el saludem ja. Molt bon dia, Joan Lluís.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. On et trobem avui?
A Perpinyà, sóc a Perpinyà, ben bé al nord.
Molt bé, prop de casa, no?
Sí.
O a casa mateix. No?
Aviam, per allà, per allà.
Per allà, molt bé. Escolta una cosa, anem ja, entrem a Céline. Escolta, havent crescut a la Catalunya Nord, en un estat francès gens reconciliat amb la figura de Céline, com va rebre l'encàrrec de traduir l'esperadíssim manuscrit d'aquesta figura tan controvertida?
No, és que en realitat Céline està molt reconciliat a França.
Sí, eh?
No hi ha gairebé cap problema, que és molt curiós. No sé si és una mena de negació de la realitat, però França és realment considerat com un gran escriptor i se'l respecta molt. Però hi ha aquesta part de, com has dit, d'antisemitisme militant que tenia, que va fer que va passar un parell d'anys a la presó i aquestes coses, és com una taca negra però que s'intenta una mica apartar. I bé, és un tema complicat, perquè efectivament era antisemita, era un malparit antisemita, era una mala pell, era un mal... I, fins i tot crec, per les entrevistes que li he pogut veure, que era una mala persona. Però és un dels més grans escriptors del segle XX.
Clar.
I llavors això com es concilia? Bé, es concilia cadascú ha de fer com vol o com pot. És legítim no llegir-lo. Jo conec gent que es nega a llegir Céline i trobo perfectament legítim no llegir-lo. Però també és legítim voler saber com escrivia aquest home, sobretot en obres anteriors al desvelliment públic del seu antisemitisme, com és el cas de Guerra, que va escriure al començament dels anys 30, quan encara no s'havia revelat com un autor, com una persona antisemita. Però és un tema molt, molt complicat de gestionar, no, sí. no és fàcil, però en tot cas a França és molt normalitzada la seva figura.
Sí, la figura a nivell literari, però per exemple ara que fa una dècada, doncs se celebraven, hi havia aquesta efemèria dels 50 anys de la seva mort i no haver-hi ni cap mena de reconeixement, cap mena de celebració institucional, em referia a això, no?
Sí, efectivament. Quan van ser els 50 anys de la seva mort, el 2011, el Ministeri de Cultura havia previst de fer un any Céline, tot un any de no necessàriament d'homenatge, però en tot cas d'explicació de la seva obra, i va haver-hi un estendre bombori i ho van haver d'anul·lar, perquè sí que molta gent deia, d'acord, pot ser un gran escriptor, però parlar públicament de la seva obra sabent que incitava, que cridava a matar jueus, això no pot ser. I llavors s'intenta trobar un punt d'equilibri que és complicat, que és que la seva obra és pública, es reedita regularment, es publiquen molts llibres sobre Céline, però hi ha també aquesta cosa de fins a quin punt podem dir que és un gran escriptor.
Yeah.
Un gran escriptor pot ser un malparit, sí, però això impedeix de llegir la seva obra? No. Obliga a llegir la seva obra? Tampoc.
Clar, aquí, en aquest cas, la pregunta, tantes voltes formulades, és pertinent un cop més. O sigui, tu personalment ets partidari de disassociar l'obra de la figura de l'autor? Perquè, clar, això mos porta a molts altres, des de Knut Hamsun, al noruec, fins a Ezra Pound, a Itàlia, i molts altres. per diversos
Sí,
motius.
y fins i tot d'alguns vius, jo hi posaria
Correcte.
Vargas Llosa, per exemple, que és un senyor que a Catalunya ha tingut algunes paraules contra la llengua catalana que són absolutament intolerables.
O
Bé,
vius, o
jo crec
vius.
que és indissociable.
Ah,
Jo
d'acord.
crec que no s'ha de dissociar, s'ha de saber. No vull dir que no s'hagi de llegir aquestes persones, però en tot cas s'ha de saber, no es pot fer com si no se sabés. Jo vaig acceptar encantat de traduir Celina perquè és un exercici formal molt complicat i per tant molt apassionant, però vaig avisar als editors, els vaig dir qualsevol entrevista pública que faci, qualsevol cosa pública que faci al voltant de Celina, la primera cosa que diré és que era un malparit antisemita. I si això fa perdre els lectors, doncs mira, no passa res. Però jo crec que no es pot fer mai com si no se sabés que un gran escriptor a vegades també és una mala persona. No es pot
Molt
fer
bé.
més. No vol dir que no se'l pugui llegir, però no es pot ignorar aquest fet.
Expliques al prefaci del llibre que per un traductor del francès no hi ha encàrrec més enverinat que traduir Proust i Celina. Per què? Bueno, per
Sí.
Celina m'ho puc imaginar, però explica'ns-ho.
Proust i Celina, perquè són dues persones que escrivien de manera radicalment diferent, però els dos d'una manera radicalment complicada. I és molt difícil trobar equivalent en altres llengües. Jo diria que no he traduït mai Proust, però diria que probablement és una mica més difícil per la sinuositat inacabable de les frases. Però Celina és molt complicat perquè és una escriptura molt caòtica, més en el cas d'aquesta novel·la Guerra, que és inacabada, la va escriure completa però no la va revisar. I per tant hi ha quantitats de frases que cal interpretar. No és molt clar el que vol dir exactament. Són frases molt fulgurants, són imatges molt dures, sovint molt terribles, llargues, a vegades molt curtes, depèn, però a vegades en francès llegint-la i aquí exactament què volia dir. Veus la imatge, però no veus ben bé el sentit. No és que volgués fer poesia, és que simplement escrivia molt a raig i després revisava molt, tornava a escriure molt. I aquí, en aquest cas, no va poder fer-ho perquè, per doncs, la seva biografia, va haver de fugir, va deixar els manuscrits a París i algú els hi va agafar. I doncs, fins i tot, és a dir, que la versió francesa, de tant en tant, hi ha alguna paraula entre claudàtors que diu aquí paraula il·legible.
Sí, això ho he llegit també en la traducció que ens porta prou a
Sí,
teva,
sí.
no? Que també ho expliqueu. Aquí no es pot llegir el que diu, etcètera.
Sí, per tant, això vol dir que quan llegeixes l'original, mira, fas la teva idea, però quan ho tradueixes no pots deixar que el lector en català tingui la seva idea, o en tot cas li has de proposar una interpretació possible. No pots dir, potser vol dir això o potser volia dir jo. Li has de triar, com a traductor has de triar necessàriament, i per tant et pots equivocar. I jo crec que segurament m'he equivocat, com es deuen equivocar qualsevol traductor de Celina, de tant en tant, però no passa res, perquè la literatura de Celina és una literatura, crec, volgudament molt interpretativa, que deixa molt de lloc a obligar el lector a acabar les frases, perquè a vegades té frases que són inacabades voluntàriament, hi ha punts suspensius, molts, i això vol dir, mira, aquí hi ha un espai possible perquè s'hi fiqui el lector.
Creus que és millor tenir una nova obra de Celine traduïda d'un manuscrit que no va ser revisada per Celine i, per tant, doncs, no té l'aspecte que ell volia definitivament que tingués, que no tenir-ho?
No, és millor tenir-lo. Aviam, perquè no és una obra que s'han trobat, són quatre que s'han retrobat i que es publiquen de mica en mica. I per tant és una part important de l'obra de Celina i sobretot és una part important d'algú que escrivia d'una manera com no ha escrit mai ningú. I per mi és això que fa el geni paradoxal, de Celina, en aquest cas, perquè és un geni, i a vegades, finalment, repeteixo, devia ser una mala persona. Però té un punt de geni en escriure, no sempre, no sempre, tampoc no cal posar-lo més alt del que toca, però escrivia d'una manera com ningú més ha escrit després i ningú més escrivia abans. I això fa que tenir més obra seva en aquest sentit és poder explorar una manera d'escriure única en el món de la literatura. I això sempre val la pena.
Ell, jo recordo aquestes, en aquest cas ens va portar a Cantilado fa, no sé, 3 anys o així, aquestes entrevistes del Paris Review, i n'hi ha una precisament a Celina, que ell sempre va defensar que va canviar les normes de la novel·la, que la va reinventar, introduint el llenguatge col·loquial, fins i tot vulgar, en l'escriptura. Creus que li han de donar el crèdit en això, definitivament?
Aviam, en tot cas, el que es pot constatar 50, 60 anys després de la seva mort, l'únic que més, és que no ha fet escola, o poca escola directa, i no té deixebles de gent que escriuen o que intenten explorar com escriure després de Cyrina. Va ser com un mena de meteorit fulgurant que no va deixar rastres, a part que et deixa bocabadat quan el llegeixes. Llavors sí que a partir d'aquí hi ha gent que segurament va poder aprendre a escriure de manera estilísticament més lliure, menys acadèmica, però això ja es feia, perquè els surrealistes, bastants anys abans de Celina, ja ho havien començat a fer. Per tant, la seva influència real, en el fons, és relativa. Sí que ell tenia la sensació molt clara, això ho va deixar molt clar, que escrivia com ningú més i que havia inventat una nova manera de fer, que és veritat, però en part també té algun parany, perquè, per exemple, feia un ús molt sovintejat de l'argot, però l'argot és una cosa que envelleix molt de pressa. I a vegades, llegint les versions originals en francès de Cyrina, hi ha paraules d'argot que ja ningú fa servir i que, per tant, cal anar a cercar a internet un diccionari d'argot per entendre què vol dir.
Bueno,
I això
tu has fet
és un
l'esforç de
problema.
fer un glossari al final de llengua popular i argòtica. Això també ha d'haver estat una feinada, no?
Sí, és dir, aquest
Prendre aquestes
glossari ja existeix a la
decisions.
versió francesa, perquè sí que hi ha moltes paraules de francès que són de difícil comprensió, fins i tot va cercar argot militar del començament del segle XX, que és una cosa que avui ningú utilitza. Llavors, sí que això ha representat un problema objectiu cruent d'adaptació en català, perquè el català, malauradament, l'argot català s'ha anat empobrint per influència del castellà, i jo tenia clara una cosa, és que en cap cas no utilitzaria argot que no fos català, perquè és massa fàcil recórrer a d'altres llengües. Per tant, he anat a cercar vocabulari una mica antic, vocabulari pagès, que això sí que el món pagès català en general, i de tots els territoris catalans, tenia un argot molt ric, però s'ha anat perdent. I també he anat a cercar vocabulari popular de tot l'àmbit dels països catalans, barrejant-lo sense dir això és mallorquí, això és valencià, això és del Pallars o això és rossellonès. Sense dir-ho, però proposant una mena d'alternativa a l'argot de Celina, que per altra banda era un argot bastant inventat també a vegades, vull dir que hi ha paraules que s'inventava. I d'altres paraules eren paraules dites en un barri popular de París i prou, perquè enlloc més del món francòfon no es deien. Per tant, jo crec que la solució que he utilitzat és com a mínim raonable. No sé si és eficaç literalment, però lingüísticament és raonable, em sembla.
Molt bé. A mi el que, a veure, del llibre, si entrem a guerra al principi, o directament al llibre, al manuscrit, al contingut, veiem que al principi realment sents la guerra des de dins. O sigui, fa aquest exercici de que estàs enmig dels moments de després d'un bombardeig amb obusos i la seva escapada pel bosc, etc. I després ja va, es calma una miqueta el llibre i arriba aquell moment que té Celine, que és al·lucinant, que ens deixa enmig de tot aquest raig que t'expliques, ens dona frases meravelloses, perquè és així, com ara aquí me n'apunto una, diu: ja no crec en les facilitats, he après a fer música, son i perdó, per exemple, no?
Sí.
Són aquestes frases que realment, enmig de tot el que escriu i totes aquells insults o aquelles paraulotes, aquella manera de parlar a les dones, etc., i de cop i volta et dona aquestes pedres precioses, no? Això és molt de Celine, no?
Sí. Podria ser molt líric i molt profund. Només que si això ho fa, pot tenir la sensació que és com, són com flors al mig d'un fem total, eh? Perquè, efectivament, descriu, és molt, molt cru, molt escatològic a vegades. Hi ha escenes de sexe que no tenen absolutament res d'eròtic ni de romàntic, vull dir, és una cosa, una cruesa terrible. I de tant en tant, buah, deixen alguna frase així, que tot d'una t'has d'aturar per pensar-hi una mica, perquè dius, oh, sí, terror, oh, això, oh, que bonic.
Sí.
És curiós. I per això és bastant únic, Celine.
Joan Lluís, Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i xerrar, doncs, de Celine, d'aquest llibre Guerra, que ens porta a prop amb la teva traducció, i que els que purament ens interessa només la literatura, doncs estem, diríem, per què no, d'enhorabona, malgrat la figura controvertidíssima d'aquest personatge. Gràcies, Joan Lluís, Lluís, i molt bon dia.
Fins aviat, adéu.
Fins aviat.